Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Hola a totes i benvinguts a la programació especial de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER en motiu del Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc. Avui és dissabte, dia 6 de juny, són les 11:31 i ja hi tornem a estar aquí en directe des de la carpa de la Fira, en aquest espai xulíssim que ens han preparat per a nosaltres aquí a la ràdio, a la Fira del Llibre Ebrenc. I de seguida donarem pas al segon espai multimèdia de presentacions de llibres ebrencs. Avui trobareu poesia, fantasia, i trobareu també contes, música, conversa i vermut. Sobretot agrair la presència a tots els autors i també al públic assistent aquí a la fira, a l'Andreu Prunera, que de seguida el tindrem aquí, que està fent possible que senti també per la ràdio des dels estudis, i al Tono Canalda, que el tenim com sempre aquí amb nosaltres, ajudant a que tot plegat soni. I un programa de més que compta amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Posem l'accent en el coneixement. Posem l'accent en el territori. Posem l'accent en la sostenibilitat. Posem l'accent en les persones. Diputació de Tarragona. Posem l'accent.
La Diputació de Tarragona dona suport a la programació especial que Ràdio Móra d'Ebre Cadena SER realitzarà al Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc. Bé, un cop fetes les presentacions, comencem amb els primers. Anem a escoltar com sona el primer llibre que presentem.
En aquest llibre hi trobareu els darrers 5 anys de la crònica social del país a través de l'humor de Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, portats ara per ells mateixos al món de la història gràfica gràcies a la ploma del dibuixant Iñaki Copoví. Els anys de la crisi i de les noves revoltes socials s'han retratats des d'un punt de vista ben diferent de com han aparegut a la televisió, inspirats i tractats amb la ironia de la gent del carrer. Iñaki Copoví i els Quicos, Oco, lo còmic dels Quicos, Cosetània.
Bé, i els tenim aquí, tenim l'Iñaki Copoví, dibuixant d'aquest còmic. Molt bon dia, Iñaki.
Bon dia.
I també el Jordi Fuster, el Mut de Ferreries. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia, Adrià.
Un plaer tenir-vos aquí. Dir-vos que, a més, l'Iñaki en uns moments ens farà una demostració que jo t'ho anava a demanar, que ens fessis alguna cosa. No sé si tens pensat alguna cosa en especial, algo relacionat amb la fira, el que vulguis, però ens farà també una demostració que des de la ràdio us intentarem explicar als que ens seguiu a través de les zones, i la resta doncs la podreu gaudir en directe des d'aquí, des de la fira. Expliqueu-nos primer de tot d'on sorgeix aquest còmic, Oco, lo còmic dels Quicos, perquè és en relació amb el setmanari, no?
Sí, això va ser, primer que res, gràcies a la fira i a la ràdio per este moment, este matí, no? Bueno, això surt perquè el Seminari L'Ebre fa 5 anys ens va proposar fer una tira còmica, no? Una cosa que ells no tenien allí, i bueno, ens va agradar la idea i vam madurar-ho una miqueta, i després vam pensar, vale, és una cosa que no hem fet mai, com a qualsevol repte és atraient i atractiu, no? Llavors que el principal problema era que necessitàvem algú que dibuixés, no? Perquè nosaltres dibuixants
perquè
nosaltres no
ho som. De tot, però dibuixant encara
de tot,
no.
Tampoc, o sigui, dibuixant no en sabem. I llavors, bueno, resulta que Iñaki Copoví és dibuixant, és aparellador, és mac, entre altres coses, és un home molt polifacètic. Venint cap aquí parlàvem que sembla un home del Renaixement, i bueno, i dibuixa i dibuixa molt bé. I llavors tenia una altra característica, que va, durant un temps va ser tècnic de so dels Quicos, quan vam, bueno, fa ja molts anys. Iñaki, bastants anys, no? Bastants anys. I bueno, i llavors clar, havia relació amb ell i sabíem que dibuixava, i bueno, total que li vam proposar, i sí, i mos va agradar la seva proposta, mos va agradar les primeres proves que va fer de com havien de sortir els personatges, i bueno, i com a home del Renaixement té una inventiva molt ràpida.
Són 200 tires còmiques entre els anys 2009 i 2014. Com les uniu i li doneu coherència amb aquest llibre?
Bueno, nosaltres la idea era fer una, com ha dit el que ens ha presentat, una crònica social i també humana de una mica de la diferència que hi ha entre com les coses que passen s'expliquen als telenotícies i als diaris i com les veu la gent del carrer, no? Una mica el que ens interessava era explicar esta dualitat entre el que explica algú que ho ha d'explicar i de determinada manera coherent i com la gent del carrer ho podem veure, que moltes vegades no és la mateixa, no?
No és.
I llavors és molt més propera i és la que ens agradava explicar, no? Tant social com humana, no? També de coses que passen cada dia, que són les més, realment les més importants, no?
Algun exemple d'alguna història que apareix?
Bueno, vols que fessem una cosa? Obrim un d'això?
Sí, tant.
Sí.
Tenim aquí un exemplar d'aquest llibre de còmic.
Pues mira, una fulla d'això.
Mira, surt la nuclear primer.
Per exemple, hi ha quatre a cada pàgina, doble pàgina, i en aquestes quatre, obert per casualitat, surt a la primera, diu: poca acceptació d'una setmana blanca efímera en el calendari escolar. Al diari no anaven els titulars, el que vam decidir titular-ho, perquè una mica perquè es veigués l'espit, perquè a vegades és com si estigués fora de context, perquè en aquell moment tenia la data, era aquella data que estava passant això, i hem decidit posar uns titulars damunt per donar una mica més de sentit al cap dels 5 anys que han passat, no? Que han anat passant, vull dir. Poca acceptació d'una setmana blanca efímera en el calendari escolar. Bueno, volem trens, algú ens escolta, hi ha algú, parla dels trens, l'accident nuclear del Japó revifa la temor dels nuclears, ens deixa lo teixidor, l'últim dels grans mestres cantador de Jota. Va, com veieu, hi ha una mica de
a l'ordre del dia.
No? A l'ordre del dia, sí. Mm. La gràcia és que és llegir-ho i, bueno, i veure el que fan els personatges, perquè així només explicant els titulars tampoc té massa sentit, no? Però, bueno, és tot, no sé, per posar-ho una cosa més a temps real, doncs quan l'última vegada que vam fer la presentació del llibre a Tortosa fa menys d'un mes, a Tortosa estaven totes les apisonadores asfaltant els carrers de la ciutat en un ritme frenètic, i llavors a la presentació vam posar, doncs Iñaki va fer un dibuix, com ara, on sortia una apisonadora i els personatges dient què està passant? I llavors, i un dia què estan fent? I l'altre dia són eleccions. I això s'explicava una mica el que era perquè estaven les apisonadores asfaltant els carrers de Tortosa.
La idea de cada tira còmica és vostra?
Sí,
com,
la idea,
com treballeu amb Iñaki funciona a l'hora de fer cada tira?
Bueno, ara no ho fem, no? Però quan ho fem, el que fem era pensàvem la idea durant el cap de setmana i una mica la evolucionàvem entre tots, una mica per dir, doncs de la mateixa manera que fem els espectacles, intentar que entre tots la cosa sume i que aquella idea bàsica tingués un desenvolupament passat al paper sense moviment, no? Que és difícil. Realment, el que és més màgic és això que està fent ell. Vull dir, és dir, aquelles idees que tu pots dir, doncs, bueno, este personatge diu això, ja està en aquesta posició, més o menys, o la situació és aquesta. I llavors el que realment ho porta a la part visual és ell, no? O sigui, la feina, diguéssim, més, per a mi, més màgica és la seva, no? Nosaltres aportàvem la idea, el tema, i que estàvem fent i a on els personatges, no? I llavors ell ho posava en la seva rica imaginació, ho posava damunt del paper.
M'agradaria també parlar una mica amb l'Iñaki, que el tenim aquí dibuixant. La Mireia ens acostarà el micròfon fins a ell. Què ens estàs preparant, Iñaki?
Pues bueno, estava fent una miqueta un retrat, diguéssim, dels Quicos, i ara farem aquí un llibre conforme surten, no, del llibre d'aquí de Literaru. I, bueno, bàsicament perquè veus una miqueta en directe com és el procés de creació, que és com deia ell, no? Fem un guió i a partir d'aquí, doncs, era qüestió de plasmar-ho en el dibuix, i el millor que ha sigut és la total llibertat que permetien ells, no? Confiem totalment i fem el dibuix i mai vam haver de repetir cap tira, perquè sempre la primera estàvem tots encantats, quedàvem tots molt contents, i la veritat que és una experiència molt, molt enriquidora i molt bona.
Repetireu amb aquesta experiència? Teniu pensat alguna cosa més?
Tant de bo, tant de bo. Volia afegir això que ha dit ell,
sí, sí,
que és que a més vull dir, ho fa la primera, saps? O sigui, això, sí. O sigui, això és com ho ha fet cada vegada durant les 200 vegades i s'ha quedat, saps? I,
no, sí, sí, sí.
No,
sí.
No, vull dir, ho fa així, li surt. I...
Un avantatge volia afegir també, a veure, el fet, com ha dit ell, que vaig treballar amb els Quicos durant molt temps, conec molt bé, no?, que són els personatges, la identitat de cada un dels personatges, i això m'era molt més fàcil a l'hora de representar-los, perquè com els havia vist molt de temps reaccionar, sabia com reaccionarien davant de cada història o cada situació, i això realment va ser molt fàcil perquè en tot moment sabia, ara sí que el noi ficaria esta cara, o sé que Quico el mirarà com entes perquè sec, no?, però de reull, o sé que ja un metge m'agradà perquè no vol anar a la processó de Setmana Santa, no?, coses així. I això va facilitar realment molt les coses i per això sortia tot molt ràpid.
I vosaltres, que sou uns grans amants de la cultura de casa nostra, què n'opineu d'aquests dos certàmens, del Literàrum i la Fira del Llibre Brenc? Perquè avui a mi ja estem fent una mica de Literàrum, també, podríem dir en directe.
Home, Pere, opinem que és una meravella que 12 anys que funcioni això, qualsevol cosa que dura, i no només dura, sinó que es fa gran, és perfecte, no?, per a aquestes terres, d'això es tracta. Vull dir, és una part d'admiració de la gent que porta el certamen des de tant de temps, i penso que les coses de la cultura en general són coses que necessites una gran quantitat de paciència, de determinació, de força, d'amics que t'ajuden, de col·laboració, de vida dels amics, no?, perquè moltes vegades és de qui més depens, no? I, pues, bueno, afortunadament no només ho han mantingut, sinó que ho heu fet créixer, el qual és un orgull per a aquestes terres, explicable a tot arreu. No?
I un plaer per nosaltres haver-vos tingut aquí, Jordi,
pues
i Iñaki. A l'Iñaki el deixem que acabi de dibuixar i anem seguint amb més presentacions. No sé si al públic hi ha alguna pregunta, que els hi vulgui fer alguna pregunta a ells. No, doncs seguim amb més presentacions i demanem la... Gràcies.
De res, a vosaltres.
Un aplaudiment, no?
Gràcies.
Ja està, ja ha acabat. Explica'ns, Iñaki, que llegeixo perquè la ràdio no es pot veure això.
Bueno, és un gran llibre d'on han sortit els Quicos, que realment és el que estem fent aquí, llibres, i realment han sortit d'aquest llibre, i fiquem Literàrum 2015 i la nostra firma per a vosaltres.
Moltíssimes gràcies, un plaer. Demanem la presència ara a la Conxita Jiménez i al Joan Callau. I anem a veure com són, en aquest cas, Terres i Vents, que serà el primer llibre que presentem en aquesta segona ronda.
Un llibre de poemes amb una veu calma i profunda, en què cada paraula s'enfonsa a la terra. Conxita Jiménez escriu la memòria damunt l'instant, el que no veu i el que veu, les olors d'un riu, l'Ebre, que fa temps que expressa la força d'una terra. Poemari guanyador del Premi Llibreria Serret de Poesia Catalana. Conxita Jiménez, Terres i Vents, Saldonà.
Molt bon dia, Conxita, benvinguda en aquest espai i a la ràdio.
Bon dia.
Explica'ns què hi descobrirem en aquest poemari, a Terres i Vents.
Bé, és un poemari que està dedicat bàsicament al que alguns diuen el món rural i les forces de la natura, i en això s'ha inspirat en el paisatge de Terres de l'Ebre. La idea és, a través de la natura, a través de les nostres oliveres, a través de, sobretot, el nostre riu Ebre, intentar arribar a quelcom més subtil, no? Mm-hmm. I de com funciona la natura en la que nosaltres estem involucrats, perquè no deixem de formar part d'ella, i d'una sèrie de sensacions i sentiments que ens inspira veure com funciona tot aquest món, no?
Diu Santi Borrell al pròleg, m'ha agradat i m'agradaria llegir-ho: hi ha una calma profunda, com si cada paraula fos un batec que es va enfonsant a la terra. Conxita Jiménez escriu així: escriu la tendresa damunt la terra aspra, escriu la memòria damunt l'instant, escriu el que no veu i el que veu, escriu el temps, escriu els arbres de la ribera, escriu les olors d'un riu que fa temps que expressa la força d'una terra, escriu sobre les terres obertes, algunes terres, les terres de l'Ebre, les terres que coneix, escriu sobre alguns camins, els camins que ha viscut i ha deixat passar.
És un pròleg encantador, el del Santi Borrell. No el coneixia quan me'l va fer, l'he conegut després, i la veritat és que es nota que també és poeta, no? I ha sapigut trobar-li tan ben trobat aquest rerefons que intenta transmetre el recull, no? La base del recull és la terra que és la que ens dona les arrels, i que a la vegada té aquesta saviesa que sap comprendre el que exterioritza, no? I el que li transmetem nosaltres. És com una saviesa antiga i primigènia, no? Una terra que a la vegada és aspra i que a la vegada també és dolça, que rep els influxes del cel i rep l'espró de la terra. Una terra que ha vist tantes coses, no? I, clar, especialment la terra en la que nosaltres hem viscut és la que ens inspira més. Llavors jo he intentat connectar aquestes dues coses, no? Els paisatges nostres que tant ens han inspirat i que especialment a la gent d'aquí ens agradarà, i ha estat una gran il·lusió dedicar-li a les nostres terres la poesia que es mereix, perquè tal com diuen el Quico Celio i els grans poetes d'aquí, tenim unes terres en les que tenim mar, tenim muntanya, tenim dunes, tenim llacunes, tenim una gran riquesa, no? I a la vegada transmetre aquesta sensació de la terra que ens acull, no? I és aquesta la idea, el que he intentat transmetre.
El riu Ebre, imagino que també hi és present, amb aquestes terres i vents.
No podia faltar. En un recull dedicat a Terres de l'Ebre no podia faltar una poesia dedicada a l'Ebre, i per mi realment va ser un gran repte dedicar-li una poesia a l'Ebre, perquè, clar, ha hagut antes que jo grans poetes que li han fet, no?, i que han dedicat unes poesies precioses, i llavors agafar jo i fer-ne una altra que no tornés a repetir el mateix que havien dit, era una mica repte, no? Però bé, me vaig inspirar una mica en la idea del Jesús Moncada, no? No en un Ebre estàtic, sinó en un Ebre en moviment, l'Ebre quan salta, perquè, clar, la idea del recull no és una entrega de la natura estàtica, no? Una natura quieta, sinó una natura dinàmica, una natura que es mou i que està viva com nosaltres i que té una força, no? I llavors la vaig fer com si l'Ebre fos una metàfora de la vida, és a dir, l'Ebre quan salta, tothom coneix les pujades de l'Ebre, com han pogut arribar a ser de violentes, no? I el mal que ha arribat a fer, no? El salt que pega l'Ebre, no? Com pega aquesta pujada, i després, com tot i com el temps, com el pas del temps, tantes coses que ha vist, no? Aquest Ebre, aquestes riberes, torna al seu lloc, no, un altre cop, torna al seu jaç, i és una mica com el que seria la vida, no? Que per moltes pujades i paixades que pega la vida, després torna un altre cop la calma i torna un altre cop tot al seu lloc.
No sé si ens podries llegir algun fragment que refereixi a l'Ebre.
Sí, vos ho puc llegir amb molta il·lusió. Bressats pel temps, els arbres de ribera voregen l'Ebre, mentre lluny els miren les muntanyes blavenques del Montcaro, amb aquella cella que anuncia el vent. Roent el cel, obre el pas a un crepuscle roig com la sang, mentre el riu discorre soterrat en cercles de memòria, entremig de paraules i passatges. Si voleu, ara vos llegeixo un tros d'on surt quan salta, quan està en plena,
sí, tant,
en pleno salt, no? Marges que han buidat la fúria de les aigües sota la pluja enrabiada, mentre es desborda un udol que inunda i trenca l'entorn amb feredat i s'alça contra tot i pren, disgrega en trossos les escales, els replans, les portalades, les finestres, les façanes, i corre esperitat per les voreres i salta braonat per les frontisses i puja sedegat per les teulades fins que tot queda arrasat, despullat sota un còrrec de fang, i no s'escolta res més rere les muralles. Bé, per treure una mica el mas de gust de boca, vos llegeixo al final, no?, que és quan s'acalma la cosa, no? Marges que reguen amb records i eixuguen amb l'ànima enclotada de l'Ebre els abruptes estels que despunten les primeres claredats, quan tot sembla solzit, quan tot sembla arrencat, novament els marges presenten que retorna la serenitat.
Moltíssimes gràcies, Conxita. Molt bonic. Un aplaudiment. Bé, el poemari ha rebut ja el reconeixement, en aquest cas, de la llibreria Serret amb el Premi de Poesia en Català.
Sí, realment va ser una gran il·lusió rebre aquest premi per un doble motiu, no? El primer perquè, clar, sempre fa il·lusió que et reconeguen amb un premi, i sobretot el segon era perquè era un premi que era la primera edició que feien i estava destinat a poetes de Terres de l'Ebre. I clar, al ser d'aquí i la temàtica que hi havia, que era el paisatge de Terres de l'Ebre, la temàtica rural, que és una temàtica que a mi sempre m'ha agradat molt, clar, me va animar a presentar-me aquest premi. I el fet de que s'inclogui aquest llibre dins dels que són els poetes ebrencs ha estat una cosa que m'ha fet molta il·lusió.
Bé, doncs moltíssimes gràcies, Conxita. Anem a donar pas ara al Joan Callau i després obrirem torn de preguntes, ja que són els dos de poesia. Escoltem primer com sona L'avís de l'Àngel.
Aquest poemari fou mereixedor del Premi Miquel Martí i Pol perquè, tal i com va expressar el jurat del premi, el poemari aconsegueix fondre pensament i poesia d'una manera alhora profunda i senzilla. El poeta composa un conjunt de poemes que parlen del pas del temps, de la nostra pressa quotidiana, de les coses perdurables, de l'amor i del reeixir. Joan Callau, L'avís de l'Àngel, pagès.
Joan, molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia i encantat d'estar aquí amb aquesta fira que ja complix 12 anys i que penso que la gent que esteu fent aquest esforç mereix un reconeixement per part del nostre territori. Penso que esteu fent un gran treball i desitjo que això vagi a més i que cada vegada ho surti millor.
I que sense vosaltres els autors no tindria sentit tampoc, que sou peça clau d'aquesta fira, evidentment. Joan, què hi descobrirem a l'avís de l'Àngel? Què ens regala aquest llibre de poemes?
A veure, jo més que parlar del meu llibre prefereixo que el llibre parli d'ell mateix, però sempre que presento el llibre em pregunten pel títol. A veure, sí. L'avís de l'Àngel no és res més que aquella veu que portem dins, que sempre ha estat dins nostre i que mai l'hem escoltat. És a dir, arriba un moment a la vida en què hi ha un trencament fort amb la rutina, amb allò que pensàvem que eren els nostres fonaments. Això et fa revoltre per dins i de sobte un dia, no saps per què, t'adones que la teua ment és un mal amic a qui escoltes massa i que la veu que ve de dins, la veu que ve de l'ànima, que sempre està allí i sempre està amb tu i sempre te diu coses i tu mai l'escoltes, és la veu que has de seguir. Jo d'alguna manera aquest trencament, bueno, el llibre és bastant extens, però per donar una mica per il·lustrar una mica aquesta sensació, us llegiria un poema.
I tant, sí, endavant.
Dels dos o tres que pot ser. A veure, n'hi ha un que crec que reflecteix aquest moment bastant bé. Diu: ets sol davant del món i sobretot ets sol davant de tu mateix i temps. Aquesta por sinuosa i punyent, a poc vas micolant els somnis que vestixen la densa veritat en què se sosté la teua vida. Ets sol i sense espasa per combatre, i sense llibre màgic pels conjurs, i sense dies dolços a venir. Alçaràs l'esperança del no res.
Un aplaudiment també.
I després, això ens ha passat a tots. El que passa que ens passa moltes vegades, ens torna a passar, ho deixem passar de llarg i no en fem mai cas. Però arriba un dia que és tan fort que hem de fer cas, i és això. I mentrestant, la vida que portem jugarà amb tu, prou impassible i dura, i tan poques vegades guanyaràs. I molts dels dies se t'encongiran, i se t'encongirà també el somriure, perquè la vida que portem ens porta i no hi ha espai i no hi ha avui pels somnis que s'han anat convertint en quimeres senzillament perquè no arribaven. Després de tant de córrer per no res, t'aturaràs a respirar com mai l'aire que t'ha faltat mentre corries.
Joan, per què aquest poemari després de 25 anys de silenci? Aquesta pregunta te la devem fer molt també.
Sí, perquè la devem fer perquè a l'acte d'entrega del premi, bé, de fet ja figurava aquesta informació dins de l'aplica que et fan posar una mica de biografia. I a partir d'aquí doncs se'm va fer ressò la premsa i sí, sempre ho pregunten. Doncs la pregunta és que no ho sé. És a dir, potser si reflexionem sobre la nostra vida tindrem la resposta. És a dir, per què deixem de fer allò que volem fer, per què deixem de ser allò que som i per què un bon dia, malgrat que nosaltres hem sigut tossuts durant molt de temps i no n'hem fet cas, un bon dia la veu que ve de l'ànima, la veu que ve de dins, ens diu ja n'hi ha prou, ara comença, no? Llavors, quan arribes a aquest punt, jo penso que no hi ha més manera que, si em permeteu l'expressió, que fotre un crit, i treure tot això que s'ha anat acumulant dins. Aquesta sensació, més o menys, se podria expressar dient que si tornes estremit de la batalla, ni que sigui una mica i una mica, siguis vençut, però del tot no et venci. L'arrossegar imparable de les hores despulla't de l'armadura prestada i així, ja nu, ja de nou tu mateix, abraça l'aire i que l'aire t'abraci i que l'aire et purifiqui i refeste, que sobreviure no basta i no és allò que toca, ara que has entès que no tan sols pertanys a l'univers, sinó que l'univers sencer et pertany. Renaix i aixeca't i torna-hi. És això, que siguem capaços d'escoltar aquesta veu de dins i aixecar-nos i tornar a començar.
Un molt bon missatge, eh? I ja per acabar, Joan, poemari que publiques, poemari que rep premi, l'últim, el Miquel Martí Pol.
Després de 25 anys sense escriure, després d'un llibre com aquest que ha sigut dur, ha sigut difícil, però que ha transformat la meva manera d'entendre la vida, de sentir la vida, penso que havia d'estar present en un premi com el Miquel Martí Pol. Quan jo era, doncs, 30 anys més jove, alguns dels primers poemes van fer cap a mans de Martí Pol, perquè, clar, en aquell temps era l'ídol per a molts de naltros. I Miquel Martí Pol, que era aquella persona que estava tan amunt, tan inabastable, doncs no, és una persona que tocava de peus a terra i que estava i que podíem arribar amb ella i va contestar i vam intercanviar unes cartes. En aquestes cartes alguns poemes li van semblar bé i algun no li va semblar bé, i jo tota la vida vaig agrair aquesta resposta, aquesta manera seua de veure les coses, perquè això segurament va fer que jo escrivís o que continués escrivint. Acabo aquest llibre 25 anys, faig aquest llibre 25 anys després d'estar en silenci, i alguna cosa em va dir que havia d'anar cap a un premi que no només té el prestigi que té, sinó que per a mi significava sentimentalment molt i que a més coincidia amb el desè aniversari de la mort de Miquel Martí Pol. És a dir, que fent una mica de referència al títol del llibre, L'avís de l'àngel, doncs vaig fer cas a l'avís de l'àngel i va sortir bé.
Joan,
I amb una mica així de no sé com dir-li, amb una mica de metàfora, sí, diguem-li així, jo us recomano que sentiu la veu que ve de l'ànima i que feu cas a l'avís de l'àngel, que anireu bé.
Moltes gràcies, Joan i Conxita. Obrim ara, si algú vol fer alguna pregunta sobre aquestes magnífiques poesies que hem tingut en directe, precioses. Si no, l'Andreu us posarà una mica a prova, em sembla, avui.
A mi sí que se'm planteja una pregunta, no? I és per dos poetes. Un dubte que sempre se m'ha plantejat és: a la gent que fa versos com vosaltres, escriviu sobre el que és l'objecte de la vostra inspiració o sou d'aquells poetes que podria fer versos de qualsevol cosa?
És que les dues coses són correctes. És a dir, sempre hi ha algunes preferències que poden ser objecte de la nostra inspiració, no? I clar, llavors, com són les nostres preferències, encara li dediquem més passió i més força. Però també, en una mica de treball, constància i saber relacionar les coses, es pot escriure poesia sobre qualsevol cosa. Perquè, clar, l'avantatge que té la poesia sobre la prosa és que tu en aquella cosa li pots trobar el rerefons que vols. En aquella cosa li pots ficar una miqueta de les teves vivències, de les teves experiències, del que tu cerques, i a través d'aquella cosa molt subtilment t'estàs expressant tu. Llavors crec que bé, que en el fons les dues coses són les dues cares d'una mateixa moneda. A veure què pensa el meu company.
Doncs jo discrepo absolutament. I jo penso que l'art, i em perdonareu si d'alguna manera podríeu veure en això doncs una mica de pedanteria. No hi és en absolut. Ho faig d'una manera il·lustrativa per poder-ho expressar de la millor manera possible. Jo crec que l'art és un estat de gràcia i que no és permanent, ni és un ofici. Llavors, jo penso que aquella persona que pinta un quadre o fa un poema com un ofici, doncs està fent això, està fent un ofici. Llavors, una cosa és... em sembla que va ser Espriu que va dir, diu, jo no sóc poeta, jo sóc un home que escriu línies curtes. Llavors, una cosa és escriure línies curtes i l'altra és escriure poesia. Sempre es diu que a Catalunya sobren poetes, que n'hi ha massa. Jo crec que això està mal enfocat. A Catalunya, com a tot arreu, hi ha els poetes que va bé, i en tot cas, el que hi ha molta gent que escriu poesia, doncs no té clar que no n'hauria d'escriure. Jo penso que la poesia, a més de ser un estat de gràcia, és una capacitat al límit del ser humà per entendre's a un mateix, primer entendre's a un mateix i expressar-ho. I aquells poemes, aquells llibres de poesia que perduren en el temps, com va dir Margarit no fa molt en una entrevista, fa un any aproximadament, són perquè quan tu escrius, probablement sense adonar-te ni sense pretendre-ho, quan tu escrius, algú llegirà i dirà: això també m'ha passat a mi. Aquesta és la poesia. Això és poesia. Poesia és allò que treu un de dins, despullant-se primer davant de si mateix i després davant dels altres, després que ha arribat als límits que el ser humà pot suportar. I això cura. El cura ell mateix i cura els altres. Això és poesia.
T'han respost la pregunta molt bé, Andreu. Moltíssimes gràcies als dos i anem seguint, que tenim que parlar amb més autors ebrencs que ens acompanyen. Gràcies a Conxita i Joan. I demanem ara la presència de l'Ismael Monsonís i del Toni Manel Lo Mascarat. Comencem amb els Estels del Sud.
Aquesta guia és la descripció de la travessa Estels del Sud, una visió general i privilegiada del massís dels Ports, mitjançant un recorregut circular al llarg de 5 allotjaments. Això permet recórrer els ports i conèixer aquest indret en el seu conjunt amb tota la seva varietat de paisatge natural i cultural, que és molt ric i variat. Ismael Monsonís, Estels del Sud, la travessa dels massís dels ports, Piolet.
Ismael Monsonís, molt bon dia, benvingut a la Fira del Llibre Ebrenc i a Ràdio Mora d'Ebre.
Bon dia i moltes gràcies per permetre'm estar aquí amb vosaltres.
Un plaer. Venim a parlar d'aquesta guia sobre la travessa, aquesta travessa que es denomina Estels del Sud. Explica'ns una mica, descobreix-nos quina travessa és i què mostra al viatger que la vol fer.
Bueno, Estels del Sud és una travessa de 5 dies pel massís del Port. De travesses pel massís dels Ports, evidentment, pots fer dels dies que vulguis, en l'itinerari que vulguis, etc. Nosaltres fa ja 10 anys, cinc allotjaments que residim en l'entorn del massís dels Ports, vam idear en la idea de poder treballar i guanyar-nos la vida, i una mica copiant, literalment, el tipus de travesses que en aquests moments s'està promocionant molt en els Pirineus, doncs dir, ostres, el massís del Port no té res que envejar en els Pirineus, per què no creem algo igual o paregut aquí a casa nostra? I llavors això ha donat peu a que, si bé abans sempre s'ha fet excursions pel massís del Port, travesses de dies ja no era tan popular. I en aquesta guia dona la possibilitat de fer esta travessa, perquè la descriu, l'explica, etc. Però no sols la travessa de 5 dies, sinó altres possibilitats per fer itineraris de 4 dies, de 3 dies, de 2 dies, i tots sempre circulars.
Per què aquests recorreguts circulars?
Bueno, jo penso que és un gust personal. Sí, a mi sempre m'ha agradat anar d'excursió. Ara, bueno, ja de fa anys també soc guia de muntanya, vull dir, m'agrada la natura, la muntanya, i una cosa que m'agrada és fer un itinerari, sigui una excursió d'una hora o de 2 setmanes, a poder ser no repetint el camí. Llavors l'itinerari circular te permet això, cada moment estàs canviant el paisatge que veus, no?
I com els presenteu, aquests itineraris, a la guia?
Bueno, en principi la guia es presenta donant la informació general, intenta ser descriptiva de la realitat que te trobaràs pel camí, lògicament. Has de ser molt fidel a l'itinerari e intentar que la gent no se perdi, que això és el primer, no?
Si no, malament, eh?
Si no, malament aniríem. I, a més, intenta't explicar què és el que estan veient, no? Pues, jo què sé, si estan passant per una pineda de pi roig, pues explicar, doncs, què és això, o explicar que si passen per les valls a la primavera, doncs xalaran en tots els roses que hi ha, etcètera.
Com ha estat el procés d'elaborar aquesta guia pas a pas? Quant temps us ha tardat?
Doncs segurament un altre ho hagués fet més àgilment que jo, però és la meva primera experiència en la redacció d'un llibre, una guia en aquest cas, no? I si bé els camins, diguem que els podia fer en els ulls tancats, una altra cosa és quan ho has d'explicar. Això m'ha requerit, doncs, molts viatges del dret, del revés, i repetir un mateix camí. No és el mateix les sensacions que tu tens quan fas un itinerari ara a la primavera, pels colors, els verds, les flors, els rius, que si ho fas a la tardor o a l'hivern. Llavors, clar, l'hem fet i repetit en tots els sentits, en diferents èpoques de l'any, per intentar transmetre aquestes sensacions per l'excursionista que pugui visitar els ports.
I quin tipus d'excursionista ho pot fer, aquests recorreguts?
En principi, no són itineraris molt exigents, però tampoc ho pot fer una persona que no estigui habituada a caminar per la muntanya. Pràcticament totes les etapes, la majoria de la gent les fa com a terme mig 7-8 hores, o sigui, has de ser capaç de caminar a un pas tranquil, sense córrer, després ja els que corren. Jornades d'aquest estil, 7-8 hores...
Les imatges amb una guia també són molt importants, no?, per captar l'atenció d'aquesta persona que vol visitar, en aquest cas, els ports. Qui l'ha acompanyat, en aquest cas, amb la il·lustració de la guia? I expliqui'ns una mica com són, perquè no ho podem veure per la ràdio.
Home, quan fèiem totes les caminades, la majoria les he fet, lògicament, acompanyats en la meva dona o en d'altres membres socis d'Estels del Sud o en altres amics. I hem anat fent fotos, no? Llavors, clar, te dones compte, ostres, m'agradaria una foto de la primavera a tal lloc. I anaves tornant al lloc, anaves fent fotos, etc. La llàstima és que les il·lustracions de la guia, per un tema de pressupostos, són en blanc i negre, no? A mi ja m'hagués agradat que foren en color, però això segurament m'hagués encarit molt la guia i l'editorial pues, va pensar que bueno, primaven altres criteris, no? Però vaja, en blanc i negre i tot, jo penso que reflecteixen una mica el paisatge que tenim als ports, que és molt abrupte i molt ric, no?
Donem la paraula al públic per si algú vol fer alguna pregunta, o l'Andreu, que sempre està preparat. El micro.
Sí, a mi m'agradaria saber què tenen els ports, que tothom qui passa se n'enamore.
Bona pregunta, perquè jo també, jo no sóc, ara ja fa molts anys que visc a Arnes, però no sóc natiu d'Arnes. I a mi m'ha passat el mateix. Nosaltres vam arribar aquí, a aquesta zona, ja veníem molt per aquí, perquè mos agrada la muntanya, i mos vam enamorar i mos vam quedar. O sigui, per a mi, què té? No ho sé, però és una evidència i una realitat. Los ports enamoren.
Molt bé, Ismael, moltíssimes gràcies i donem pas ara al Toni. Un aplaudiment per l'Ismael, que et queda aquí. I ara parlarem amb el Toni Manel Muñoz, lo mascarat. Escoltem com sona aquest a l'americana.
Un jove català es deslitza en pesca per aconseguir una beca amb l'excusa de voler perfeccionar el seu anglès macarrònic i es planta a Los Angeles amb l'únic objectiu de tastar fins a quin punt el capitalisme portat al súmum pot crear una societat surrealista, la meca de la falsedat, la desigualtat i el friquisme més irrefrenable. Una novel·la amb un estil desvergonyit, reflexiu i picardiós. Antoni Manel Muñoz, lo mascarat, a l'americana, a guaita.cat.
Toni, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia. Deixa'm fer un incís perquè si no el dic rebento, perquè m'ha caigut un mite. Perquè jo no sabia que el mut dels quicos parlava.
Jo tampoc.
Si me dieu que Quico el Celio no és cego, ja me tiro el riu.
Toni, només d'escoltar la sinopsis del teu llibre ja agafen ganes de llegir-la, perquè promet que serà un llibre molt divertit, no? Amb un to de l'humor i és present, a més, un humor d'aquest àcid, no?
Sí, és un llibre totalment d'humor que està escrit per a que la gent que l'estigui llegint no només aprengui i conegui una nova societat, que és la societat americana vista des d'un punt de vista ebrenc i comparada en moltes de les coses o moltes dels anècdotes que tenim arrelades al nostre territori, sinó que també està escrita per a que la gent s'ho passi bé i que rigui en cada un dels capítols i en cada pàgina que va llegint.
Dius que l'americana és un experiment fruit d'un viatge a Los Angeles. Quan decideixes o què et decideix a fer aquest reportatge novel·la? Tu mateix vas a Los
Angeles? Sí, en realitat això mai hauria d'haver arribat a veure la llum. És un... Sí, no, això és un accident. Perquè això... Jo feia una assignatura que es deia periodisme literari, tenia que fer un treball. Tenia dues opcions, anar a examen o anar a treball. I jo, als exàmens, al final, això de fer colzes... al final passo tot el dia obrint i tancant la nevera, mirant vídeos per YouTube i mirant pàgines web de Moral Distreta. I llavors vaig decidir anar pel treball, que era l'aposta segura. i dos dies antes no el tenia fet i tenia un tema i em va caure en l'últim moment. Tenia que fer un reportatge novel·lat de 50 pàgines i mirant fotos per internet se'm va ocorrir, en base al viatge que jo vaig fer a Los Angeles, que va ser un viatge extraordinari, que imagineu-vos, un jove de 21 anys que no havia sortit mai del país, que el més lluny on havia anat era França, un dia que es va equivocar amb son pare, que es van equivocar de camí anant a la Molina, això és el més lluny que havia anat jo. De repente arriba a una de les capitals més grans del món. I em van passar una sèrie de coses rares, rares, que vaig dir, potser este és el mecanisme per poder explicar com és aquella societat vista des d'un punt de vista ebrenc i explicar com és com és realment aquella imatge que ens intenta vendre a Hollywood, que és el paradigma del progrés. No tothom a Los Angeles o a Califòrnia viu en un barri residencial, en un cotxasso, en una piscina i en un gos. Bueno, gos no té tothom, això sí. Però intentar destapar què és lo que la façana del progrés que ensenya, que ens il·lustren des de Hollywood, és una imatge falsa. Què és el que hi ha detrás? Però des d'una visió, podríem dir, tragicocòmica, perquè detrás de lo tràgic d'aquí hi ha una part que és molt, 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 molt còmica i que sobretot la gent de les nostres terres comprendrà. Perquè...
Hi ha alguna experiència que et cridés l'atenció i que decidissis reflectir en aquest llibre d'una manera especial? Imagino que moltes, però alguna...
Sí, n'hi ha moltes. N'explico una sempre, però n'explicaré una diferent avui. Tot i tant que... Un dia estava a una estació de San Francisco llegint, mirant-me el mapa perquè tenia que tornar a una casa. Hi ha un problema que allí, que aquí molta gent de les nostres terres se queixa de que la il·luminació als carrers a vegades falla. Allí estem al primer món i no hi ha il·luminació als carrers. Això és fort, eh? I estava mirant com tornar a casa perquè s'havia fet de nit. I estava jo allí al metro i se m'assenta un al costat i em diu, hola, què tal? I jo dic, ah, bé, no? I tu? Bé, diu... Què t'has perdut? Dic, no, digues, estic mirant com torna a casa. Diu, que tu no ets d'aquí, no? Dic, no, estic aquí fent turisme. Diu, què vols que t'acompanyi? I aquí dic, què està passant aquí? Diu, sí, necessites que algú t'acompanyi perquè San Francisco és una ciutat molt, 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 molt perillosa. Jo dic, sí? Dic, ai, collons, dic, sí, una ciutat molt, molt perillosa i que no te passa res, dic, home, però què me té que passar? Diu, no, perquè aquí estan ells i jo ja sé aquí que hi ha una cosa molt, molt, molt difícil. Diu, però que és el que m'està vostè explicant. Diu, no, però tu necessites protecció i jo sóc policia i et puc protegir. Diu, no, però no cal. Se trau una placa, m'ensenya la placa. I s'agafa d'aquí i dic, no, dic, m'està prenent el pèl, no? Diu, sí, m'ensenya aquí una pistola i jo... començo a entrar i dic, en quin fregat m'he fumat. I el metro, sense arribar. Saps allò que mos pensem aquí, que la Renfe va en retras? Doncs el metro allí també. I la cosa va començar a evolucionar d'una forma tan surrealista que al cap del rato, que jo no sabia com sortir d'allí, em diu, escolta'm, que a tu t'agrada la carn humana?
Ai, mare.
Diu, sí, sobretot la part de les cuixes i els collons és la més bona. I jo ja, aquí ja no em vaig aguantar més, em vaig aixecar i me'n vaig anar d'allí, dic, mira, disculpen, però allò era massa friqui, jo sóc friqui, però allò era massa friqui per mi. Dic, no, espera, que et puc fer una altra pregunta? Dic, ai, mare, dic, però què dirà? Diu, t'agradaria caminar en tacons per sobre meu?
Mare!
Ja, imagineu-vos, anar a un altre país i que te passa una situació d'estes, doncs,
no sé si és que jo tinc...
Sí, això està al llibre. No sé si és que jo tinc un imant pel friquisme, perquè jo en cert punt també soc friqui, però aquí ja manteca.
Així que tu ja ets d'aquests que van pel carrer i aquí a casa i també li passen coses estranyes, no?
Bueno, m'han passat coses rares, sobretot anant a altres països. Ara, per exemple, estic vivint a París i també al Louvre, un dia vaig anar al Louvre i em van prendre per un carterista. Suposo perquè li devia estar mirant el cul a un, però... Però sí, també me passen coses rares, però sobretot aquí jo crec que el que ve a reflexar és aquesta societat tan espectacularitat que és la meca de Hollywood, que és el que aquí reflexa. I com en cada capítol explica una espècie de explicar, té una moralina que és què és el que hi ha darrere de cada capítol, que és, per exemple, un capítol explica com és la sanitat americana, un altre capítol explica com és el transport públic en una ciutat com Los Angeles, que està molt, 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 molt mal comunicat, un altre capítol explica com són les famílies d'allí, com aquestes famílies que t'acollisquen, que no arriben a final de mes i que no tenen més remei que acollir estrangers i gent que no coneixen dins de casa seva i perdre-s'hi la intimitat. És una novel·la bastant reflexiva, d'humor, sobretot, us ho tingueu clar, riureu, perquè estarà rigut tothom, està les més beates, si n'han ris, i això ja... I bueno...
Gràcies, Toni. Alguna pregunta entre el públic? Ens ha fet riure una bona estona també en aquesta presentació. Andreu?
Andreu?
És el hombre pregunta.
No, això no, però me va quedar lo dubte, dic, algun dia això ho hauré de fer, perquè té que ser una experiència collonuda. Això que he caminat a consultar sobre algú, no ho sé.
Per tu i per l'altre no.
I també et voldria comentar, com seria a la inversa, un americà perdut per l'Ebre?
Això m'ho van preguntar l'altre dia precisament de la SER, els vaig dir.
La Sílvia.
Si algun americà ve aquí a les Terres de l'Ebre i veu el que tenim aquí, jo crec que n'hi té per 200 pàgines també, perquè aquí també som originals i tenim el nostre humor i les nostres circumstàncies.
Toni, Ismael, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I acabarem aquest torn de presentacions amb la Irene López i el Miquel Àngel Baquer. Comencem amb una aventura al castell de la Suda.
En plena festa del Renaixement, en Sant, la Rauc, l'Esmail i uns cants peluixos més s'endinsen en una sorprenent i emocionant aventura que els durà a descobrir el passat de la seva ciutat i, molt especialment, el castell de la Suda. El primer d'una sèrie de contes que pretén descobrir els diversos indrets de Tortosa a través de la festa del Renaixement. Irene López. Una aventura al castell de la Suda de Tortosa. Ònix.
Molt bon dia, Irene, benvinguda.
Bon dia, benvinguda.
I dir-te que la que sonava era la Zoe. També és una lectora, una jove lectora que participa al Club de Lectura Infantil de la Biblioteca i que ens va voler acompanyar també amb aquesta aventura. Per què decideixes apostar per la festa del Renaixement? D'on sorgeix aquesta història, Irene?
Bé, el fet és que jo ja fa temps que per la festa del Renaixement a Tortosa faig contacontes amb els peluixos que avui també ens acompanyen aquí. I arran d'això se'm va acudir que un d'aquests contes que jo sempre feia representats a la festa podria convertir-se en un conte per adreçar-lo a la canalla, ja que hi ha molt de desconeixement sobre la cultura i el patrimoni de Tortosa, de les nostres terres, i seria una bona eina per a poder-ho apropar també a les escoles i donar-ho a conèixer. I a partir d'aquí vaig decidir proposar aquest projecte a l'Ajuntament de Tortosa, a l'alcalde, i va mostrar molta predisposició des del primer moment i de mica en mica ha sigut un procés costós de 2 anys gairebé, però finalment doncs aquí el tenim.
I què hi descobrim en aquesta aventura del castell de la Suda de Tortosa?
Bé, el conte comença al Portal del Romeu, un lloc molt, molt identificatiu també de la ciutat i del Renaixement. I en aquesta història, bueno, pretén ser, de fet, és una col·lecció que es dirà Descobrint el Renaixement, aquest seria el primer de la col·lecció, i pretén en aquesta història explicar una mica els indrets del castell de la Suda, de Tortosa. Els personatges sempre seran els mateixos, en Sant, que ell és un gos arqueòleg i aventurer i que és el que els hi durà a descobrir a tota la resta la seva ciutat. I llavors també doncs, l'Smile és el personatge diguéssim més entremaliat, que és el que els acabarà embolicant en més d'una aventura i fins i tot acabaran a la masmorra del castell.
I també tenim el Rauk, no?
O la sí, Rauk. La Rauk. La Rauk és aquesta, que és
la granota.
Una granoteta i ella és molt amiga d'en San i és la que els acaba convencent per endinsar-se al túnel de les masmorres del castell, també.
Tu vas començar de ben petita, perquè eres molt jove,
sí,
a escriure contes i vas començar a escriure contes amb els peluixos, amb els teus peluixos. Bé que has continuat, no?, amb aquesta idea inicial.
Sí, de fet, des de els 8 anys que vaig començar a contar els contes a un programa de l'Emic Dissobirats, Antena Caro, i a partir d'allí em vaig poder donar a conèixer com a contar contes pels diferents pobles. I bé, i a partir d'aquí també doncs, el que he comentat abans de poder col·laborar a la Festa del Renaixement i donar-ho a conèixer.
El que deies, no?, que la idea és continuar, que sigui tota una col·lecció, sobretot donar a conèixer aquesta Festa del Renaixement que estàs preparant actualment. Quina resta de contes seguiran aquesta col·lecció?
Sí, una altra idea és poder parlar d'un altre espai emblemàtic també que va tenir molta importància al segle XVI, com ho és el Pont de Barques, que hi havia a la ciutat. I també explicar l'episodi de la glaçada que hi va haver en aquell moment seria també una bona continuació d'aquesta història. De fet, aquí el llibre, que també ho volia parlar, les il·lustracions
sí, ara t'anava a preguntar.
Són de la Jesusenca Esther Besolí, que també ha fet els dibuixos del Muniato.
Ahir la vam tenir aquí també.
Sí. Llavors doncs, també aquí ja, al llibre ja ho podem veure com està il·lustrat el Pont de Barques també.
Doncs Irene, moltíssimes gràcies. Alguna pregunta per part del públic o de l'Andreu?
Per a mi, bé, a mi m'agradaria preguntar com vas començar en un gènere tan peculiar com és la narrativa per a nens, perquè té unes dinàmiques narratives que són diferents a tots els altres gèneres.
Bé, des de petita sempre m'havia agradat molt inventar-me històries i recrear històries sobre els que eren els meus peluixos i després també a casa doncs, això de l'escriptura i de la narrativa sempre s'havia fomentat molt. La meva mare també va publicar un llibre i llavors arran d'això vaig pensar que podia plasmar totes aquestes històries i aventures que ja m'anava inventant al paper i poder-ho escriure. I a partir del fet d'anar també a la ràdio i poder-les donar a conèixer, doncs ha sigut una bona oportunitat per poder estar avui aquí presentant aquest llibre.
Bé, doncs moltíssimes gràcies i aniríem ja a donar pas a l'últim llibre que ens vindrà des la Mar de Bé per connectar ja amb aquesta hora, que són les 12:30, que és l'hora del vermut.
El primer llibre sobre el vermut, aquesta bevenda deliciosa de tradició tan nostra. Una obra plena d'humor, amb consells enginyosos i propostes inèdites, receptes sorprenents, anècdotes curioses i les millors vermuteries per degustar la beguda de moda. Un llibre que llegireu glop a glop. Miquel Àngel Baquer, Josep Sucarrats i Sergi Martín, Teoria i pràctica del vermut. Ara, llibres.
Miquel Àngel Baquer, benvingut a la ràdio, benvingut a la Fira del Llibre Brenc.
Hola, bon dia.
Què passa amb el vermut que està tan de moda? Ha tornat el vermut.
Ho hem de celebrar, això, no?
Sí, sí.
I el vermut és una beguda molt nostra, no? Que, de fet, mai s'ha deixat de fer, el vermut sempre s'ha fet, no? Aquí als pobles, a les places majors, als bars, a les festes, sempre s'ha pres el vermut, però sí que ara és veritat que el vermut, hi ha una nova generació que hi ha connectat d'una forma molt forta i que el vermut doncs, no, s'ha tenyit de tendència i ara sembla que està de moda. Ciutats
sí,
com Barcelona o Madrid, doncs, hi ha moltíssimes vermuteries que estan obrint. La gent, nosaltres expliquem una mica aquest llibre, La teoria i pràctica del vermut, expliquem els motius de per què aquesta nova moda del vermut. però està de moda, hem de celebrar-ho, sobretot perquè està molt bo i perquè ens agrada molt.
I per què aquesta nova moda?
Bueno, perquè sembla que hi ha aquesta generació, no, el baby boom situat entre l'any 75 i 85, i tot aquest gruix de població que ara doncs, tenim de doncs, 30-40 anys, doncs hem connectat molt bé amb el vermut, doncs, perquè ja no sortim de festa, ja no arribem tan tard a les nits, tenim nens, això de sortir a sopar o sortir a dinar ja és molt car, i el vermut és una beguda i és un àpat que està bé, que és econòmic i podem sortir i queda bé amb poc pressupost, i també és una beguda nostra, tot el gust per lo nostàlgic i per lo vintage, no? Sembla que també ha fet que aquesta beguda es posi ara a la diana i que sigui una beguda que està vivint un moment molt dolç.
I què us porta, juntament amb el Josep Sucarrats i amb el Sergi Martín, a dir, anem a fer un llibre sobre la teoria i la pràctica del vermut?
Bé, primerament no hi ha un llibre publicat al món sobre aquesta beguda, no? Ni en anglès ni en cap altre idioma, i s'ha fet a casa nostra el primer vermut que parla d'aquesta nova tendència, que també, tot i que el vermut no és català, no és espanyol, el vermut és alemany o italià. Sí que és aquí a Barcelona on reneix aquesta nova tendència del vermut, doncs, on Albert Adrià obre la seva vermuteria, no? I on molta gent fa que ara el 2015 sorgeixi de nou un interès pel vermut, i això sí que neix a Barcelona i era imprescindible, no? És a dir, també tenim el museu, el recent estrenat Museu del Vermut a Reus, sí. És a dir, el vermut necessitava una mica més de teoria, i d'aquí doncs era imprescindible fer aquest llibre. I com no, el vermut, doncs, que s'ha de prendre en companyia, o si més no, la companyia és un bon ingredient que acompanya el vermut, doncs s'ha fet a 6 mans. No? Hem sigut 3 autors, el director de la revista Cuina, el Josep Sucarrats, un dels millors periodistes de gastronomia del país, i el Sergi Martín, també escriptor. Doncs plegats els tres, amb bona companyia i amb bons vermuts, hem fet aquest llibre.
I què recolliu amb tot aquest llibre? Què hi trobarem sobre el vermut en aquest llibre?
Doncs és un llibre bastant exhaustiu sobre el vermut, que intenta donar pistes, no? Perquè si no volem ser massa dogmàtics o massa ortodoxos, no? Ja les coses estan prou malament com perquè ens hagin de dir, no? Com prendre el vermut, o ara ens hagin de posar fins i tot regles de com prenem el vermut. Però és un volum bastant exhaustiu sobre la beguda, però també sobre l'àpat, que la beguda dona nom, no? A fer l'aperitiu li diem fer el vermut. Doncs,
sí, sí.
Parlem doncs, de per què el vermut està de moda, què és el vermut, la història del vermut, com fem el vermut, amb què, quines tapes acompanyen el vermut, cocteleria amb vermut, llocs on fer el vermut, i també com fer el vermut sense vermut, perquè també anem a fer el vermut i a vegades ens demanem altres coses, doncs també expliquem quines són les altres begudes d'aperitiu que van molt bé a l'hora del vermut.
Sí, perquè a vegades dius, anem a fer el vermut, no? I prens una Coca-Cola, el vermut no el prens.
Doncs sí.
I com s'ha de servir un bon vermut? Com ha de ser això? Anem a fer un vermut clàssic, com hauria de ser?
Bé, nosaltres el que deies, intentem donar pistes, no? I contingut perquè la gent sigui una mica crítica, no? Ja, amb el vermut a dia d'avui ens han posat el vermut a sobre la barra, no? o ens han begut el vermut i no ens han preguntat massa coses sobre el vermut. Doncs jo crec que és important preguntar-se coses i cada vegada ser una mica més crítics no? I millorar aquest moment tan bo del vermut, doncs intentar-lo millorar. I preguntar-nos coses com si és un vermut de maceració natural o no és un vermut de maceració natural, si és un vermut envellit, si és jove, quina és la procedència del vermut. Jo crec que el bon vermut ara ja s'ha de començar a prendre amb criteri. I perquè el vermut hi va bé tot, quasi bé, tot s'hi val alhora el vermut, no? I si volem fer-lo molt senzill, no? Doncs unes patates i unes olives ja ens van bé amb aquest vermut, i una mica de gel, no? Per, sobretot molt fresquet, el vermut s'ha de prendre. Però podem fer de més i de menys a l'hora del vermut, i sobretot el que cal és prendre-lo amb criteri.
A casa Mariola ens en presenteu un que, a més, té un disseny que tots els amants del disseny l'alaben, eh?
Sí. Bé, jo soc periodista, soc sommelier, però també he nascut a casa, a una bodega, on he tingut molt a veure també amb aquest revival del vermut, gràcies a un vermut de moltíssima qualitat que s'ha fet, que es fa Batea, però també a una estratègia, no?, molt, molt elaborada, on el disseny ha sigut fonamental per connectar amb aquesta nova generació de la que parlava, que ara són entusiastes.
Bé, moltíssimes gràcies, Miquel Àngel. No sé si algú vol fer alguna pregunta sobre el vermut. Ahir tenim una pregunta, Joan, ahir darrere. Ahir darrere.
Ah, darrere hi ha pregunta.
Sí.
Va.
Sí, sí. Però...
jo de petit prenia el vermut en sifón. No sé si és una mala companyia.
No, el sifón hi va molt bé. De fet, és un imprescindible, no? A la taula ha d'estar el sifón. Jo sé que m'agrada que el sifón estigui a la taula i al gust del consumidor ens l'anem servint nosaltres, no? El que fa el sifón és aigua al vermut. Això no és res dolent, perquè a la fi el vermut el prenem perquè ens refresqui, no? I el prenem a migdia quan fa calor i perquè refresqui. Llavors, tant l'aigua com la bombolla li va molt bé. I depenent, si és a vegades alguns vermuts són més intensos, menys intensos, depenent la intensitat del vermut, el sifó li va millor o pitjor. A vegades el sifó també ens pot ajudar, que si algun vermut no és massa bo, ens pot ajudar a que sigui una mica a que passi millor. I sí que cal que el sifó sigui artesanal. Aquí en tenim molts, afortunadament. A Barcelona és més difícil, no? El sifó ha de ser d'aigua no pasteuritzada, amb la bombolla grossa, que estigui ben integrada, i també s'ha de fer una mica de diferència entre sifons artesanals i industrials.
Una altra pregunta? A veure, jo sento una curiositat pel tema del vermut. Jo recordo que sempre ha estat present a la nostra cultura, i és veritat que últimament a les festes locals, al sud de Catalunya, és algun dia de la festa major es torna a treure aquest vermut al carrer, a la plaça, i es troba la gent. Com que els catalans som com som, jo el que admiro de Castella, d'Andalusia, és que la gent es troba als bars a fer un aperitiu, xarren, i hi ha aquesta relació a l'entorn del bar, del prendre l'aperitiu. A Catalunya, fer el vermut seria una mica com aquest costum, diguem-ne, castellana o andalusa, de trobar-se la gent? Podríem arribar a aconseguir que fer el vermut fos una manera de relació social que potser a Catalunya ens fa falta?
Sí, ho és i ho ha estat. El vermut ha sigut la nostra festa diurna, ha sigut la nostra manera, no? Sobretot aquí a Catalunya, doncs, que som una mica més austers, doncs, amb sortir fer el vermut, no? amb aquest poc pressupost podem sortir, podem sociabilitzar, podem conèixer gent, fins i tot el vermut, per aquesta generació que parlava que avui en dia tenim de 30, 40 anys, que hem connectat molt bé de nou amb el vermut, tenim molt bon record, sobretot pel que havia significat el vermut pels nostres pares, no? Que amb la nostra herència catòlica, doncs el vermut era una beguda molt moderna, perquè les dones, quan no podien entrar als bars o no estava massa ben vist, doncs el vermut, després de missa, no, es podia entrar als bars, homes i dones podien conèixer, i era una beguda molt moderna, no? El vermut és jo segueixo pensant que té moltes oportunitats, és la nostra festa diurna. Avui en dia noves generacions han connectat amb aquesta beguda i amb aquest àpat i amb aquest ritual, que quasi bé li podríem dir que és com una cerimònia molt nostra, i efectivament, és a dir, jo crec que gràcies a aquest nou revival, no, i a que dia d'avui ja sigui una tendència, el vermut durarà molt aquí a casa nostra i també al nord d'Espanya, que també en saben molt de fer el vermut allí.
Bé, doncs sí, no hi ha cap més pregunta, si us sembla, ens anem tots a fer el vermut, no?, que és la millor opció que teníem en aquesta hora.
Sí.
Moltíssimes gràcies, Irene i Miquel Àngel, i nosaltres ens acomiadem i tornem aquesta tarda a les 7 amb una nova tangada de presentacions de llibres ebrencs, i demà a partir de les 12. Moltíssimes gràcies a tots els autors que ens heu acompanyat, a la gent present aquí a la fira, també Joan Launes, l'Andreu Prunera i el Tono Canalda, i també la Diputació de Tarragona, que ens ha acompanyat en aquest programa. Gràcies i fins la tarda.
Posem l'accent en el coneixement. Posem l'accent en el territori. Posem l'accent en la sostenibilitat. Posem l'accent en les persones. Diputació de Tarragona. Posem l'accent.
La Diputació de Tarragona dona suport a la programació especial que Ràdio Móra d'Ebre Cadena C realitzarà al Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc.